Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa elaborat des del Departament de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem en Santi Grimau des del control tècnic, l'Anna Robert i qui us parla ara mateix, Montse Sabater Fort. Els qui formem part de l'equip us desitgem un bon any 2016, l'any Sant de la Misericòrdia. Aquesta propera setmana, del 18 al 25 de gener, celebrarem l'octavari de pregària per la unitat dels cristians amb el lema «Proclameu la grandesa del Senyor». El cristianisme sovint apareix com una disgregació successiva en la multiplicitat d'esglésies i de comunitats, i aquesta setmana ens convida a retornar a allò que és essencial, a fixar-nos més en allò que ens uneix i no pas que ens separa. El món demana de nosaltres aquest testimoniatge d'unitat. El papa Francesc ha situat el diàleg ecumènic més enllà de les trobades bilaterals de teòlegs, l'ha situat en l'àmbit de la caritat, dels gestos de trobament, en la comunió de pregària i de sofriment per als cristians que coneixen l'exili, la persecució i la mort. Al llarg del programa us donarem a conèixer les pregàries que s'han organitzat amb motiu d'aquesta setmana per la unitat dels cristians. I aquest tema, precisament, és el que tracta aquest diumenge l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol Balcells, en la glossa Els Quatre Vents. Ens explica el seu origen i l'experiència d'aquest camí en comú de les esglésies cristianes.
Déu vos guard. Hi ha una data considerada de partença del que avui és una pràctica comuna universal, pregar per la unitat dels cristians. Va ser un anglicà, Paul Watson, que oficiava en una petita capella propera a Nova York, qui va proposar l'any 1908 dedicar una setmana a pregar per la unitat. Després es va convertir al catolicisme i Pius X es va fer ressò de la idea aprovant-la en els termes que Watson va proposar. Es desenvoluparia entre la festa de la càtedra de Sant Pere, 18 de gener, i la de la conversió de Sant Pau, 25 de gener. Són 8 dies per a pregar per una intenció que va expressar Jesucrist mateix en la seva petició al Pare, que tots siguin un, que se superi l'escàndol de la divisió entre els seguidors de Crist, catòlics, anglicans, ortodoxes i protestants. Com aconseguir-ho? L'oració és el punt de suport de la palanca que aixecarà els obstacles. L'esforç, a més de resar, cal posar-lo en el diàleg i afrontar junts els problemes donant preferència a la caritat. La història de les últimes dècades mostra que les comissions teològiques acosten postures, però també que la unitat arribarà mitjançant la comprensió mútua i una vivència profunda de la fraternitat. L'exemple ens l'ofereixen les comunitats d'alguns països asiàtics i africans en els quals els cristians, sense distinció, es troben perseguits en ocasions fins al martiri. Però també hi ha experiències singulars, com les d'un matrimoni que ha escrit llibres d'èxit explicant les seves vivències. Em refereixo a Scott Hahn i la seva esposa Kimberly. Tots dos eren presbiterians i de formació protestant calvinista. Ells fins i tot eren ministres de la seva església i teòleg, fins que es va convertir al catolicisme. Ella continuava sent protestant i mantenien llargues converses en què ell tractava inútilment de convèncer la seva dona amb arguments teològics. Finalment, allò que va convèncer la Kimberly van ser les actituds que va veure que ell desenvolupava en la seva vida de cada dia i en el seu tracte matrimonial. El papa Francesc ha escrit una pregària per la unitat dels cristians que crida a buscar aquesta proximitat superant divisions del passat. Acabi així. Senyor, aquesta església que és teva no és la nostra. La història ens ha dividit. Jesús, ajuda'ns a anar pel camí de la unitat o pel camí d'aquesta unitat reconciliada. Senyor, tu sempre has fet tot el que has promès. Dóna'ns la unitat de tots els cristians. Amén. Adéu-siau.
És el moment d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 17 de gener, segon diumenge de durant l'any. Escoltarem un fragment del capítol 2 de l'evangelista Joan. Els versets són del 2 al 12.
El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu:
No tenen vi.
Jesús li respon:
Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.
La seva mare diu als servidors:
Feu tot el que ell us digui.
Hi havia allà 6 piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns 100 litres cada una. Els diu Jesús:
Ompliu d'aigua aquestes piques.
Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué:
Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.
Ells l'importaren. Al cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu:
Tothom serveix primer els millors vins i quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor.
Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell.
Qui ens acompanya una setmana més, mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Avui ens ajuda a reflexionar aquest evangeli, el de les noces de Canà. El diumenge 17 de gener celebrem el segon diumenge de durant l'any. Ens trobem reunits en la fe animada pel foc de l'Esperit per encendre el foc dels fidels que regularment freqüenten la comunitat el dia del Senyor per nodrir-se de la seva paraula i del pa de vida eterna.
També tenim entre nosaltres els fidels que conserven una fe catòlica intensa i sincera, expressant-la de diverses maneres, encara que no participin sovint del culte. Units creixerem tots de manera que puguem respondre cada vegada millor i amb tota la nostra vida a l'amor de Déu.
És bonic veure l'estreta relació del diví i de l'humà. Aquest descobriment que ens ofereix l'anunci de la paraula de Déu ens obre les portes a una visió més optimista dels esdeveniments i de les persones.
El papa Benet XVI ens diu: la reciprocitat entre paraula i testimoniatge torna a reflectir la manera en què Déu mateix s'ha comunicat a través de l'encarnació de la seva paraula. La paraula de Déu arriba als homes pel trobament amb testimonis que la fan present i viva. De manera particular, les noves generacions necessiten ser introduïdes en la paraula de Déu a través del trobament i el testimoniatge autèntic de l'adult, la influència positiva dels amics i de la gran família de la comunitat eclesial.
El text de l'Evangeli ens indica d'on ve la força per obrir els ulls i ajudar els altres a obrir-los.
L'Evangeli de Joan ens recorda que estem convidats a noces amb Jesús i la seva mare. La mare té experiència de paraula. Ella concebé i gestà Jesús per obra de l'Esperit Sant. Ella ambienta la nostra fe, confiança i acció amb unes paraules tan senzilles i sàvies com aquestes: feu tot el que ell us digui. Els diaques omplen les gerres d'aigua i serveixen el nou vi. Jesús ha fet el signe i nosaltres ens enfortim en la fe passant del baptisme de l'aigua a la comunió del vi novell.
I comencem amb l'apartat de notícies. La BCI, la Bíblia Catalana Interconfessional, la versió més acurada de la Bíblia en català, ja està disponible en una aplicació que permet llegir, cercar i estudiar el text de la paraula de Déu des dels nostres dispositius mòbils, un cop descarregada, ja no es necessita connexió a internet. L'aplicació conté el text sencer de la Bíblia, tant de l'Antic Testament com del Nou Testament. L'aplicació permet cercar qualsevol text a partir de la citació i de manera opcional es poden veure totes les notes explicatives de l'edició en paper. També conté una completa eina de recerca per a trobar tots els textos de la Bíblia i un ric vocabulari bíblic amb una explicació dels principals termes i noms relacionats amb la Bíblia. L'aplicació es pot descarregar de manera gratuïta des del Play Store d'Android, només cal cercar Bíblia Catalana. En breu també estarà disponible per iPhone. Tarrés ha acollit aquestes primeres convivències per a escolans a principis d'aquest mes de gener, entre els quals han assistit nois de Falset, Riudecols, Vinyols i els Arcs, Salou, Solivella, Montblanc i la Riera de Gaià. El primer dia, després d'uns jocs de coneixença, van compartir el dinar i una excursió fins a Vinaixa, on van ser acollits pel rector de la parròquia, qui va compartir amb tots ells el seu testimoni vocacional. A la tarda van celebrar l'Eucaristia presidida pel senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol. L'endemà van comptar amb el testimoni de la germana Teresa Rofes, carmelita descalça, partint de la seva experiència del servei a l'altar quan era jove. Les convivències van crear un molt bon ambient entre els participants, per aquest motiu ben aviat s'organitzaran unes altres. I des del Vaticà ha arribat aquest mes una novetat, una iniciativa que s'anomena el del vídeo del Papa, on s'expliquen les intencions de pregària mensuals del Sant Pare en format audiovisual. Es tracta d'una iniciativa global desenvolupada per l'Apostolat de l'Oració, també anomenada Xarxa Mundial de Pregària del Papa, que difon les intencions mensuals del Sant Pare sobre els desafiaments de la humanitat. El director internacional d'aquesta xarxa mundial de pregària, el pare Frederic Fornós, explica que aquestes intencions són molt importants perquè expressen els desafiaments del món d'avui, tan importants per a l'Església i per al món. Aquests desafiaments són essencials, donar-lo a conèixer, és per això que s'ha triat el format vídeo, sent un dels mitjans més virals que hi ha actualment, diu. El primer vídeo d'aquest mes de gener parla de la importància del diàleg sincer entre les religions perquè puguin donar realment fruits de pau i de justícia. Tots els vídeos es poden trobar al lloc web elvideodelpapa.org, disponible en 7 idiomes diferents, on també hi haurà més informació i es podrà interactuar amb la comunitat d'aquesta iniciativa. També tindrà els seus propis canals a les xarxes socials. El projecte ha estat ideat i realitzat per l'agència Lamachi, la consultora de comunicació per a bones causes. Avui, a l'espai de l'entrevista, escoltarem el testimoniatge d'una jove religiosa argentina de la família del Verb Encarnat, que està en missió a Síria des de l'any 2011, col·laborant amb la pastoral de la catedral i en una residència per a joves universitàries. Quan va esclatar la guerra a Síria, va poder marxar, però va preferir quedar-s'hi per ajudar els qui més ho necessiten. La nostra companya, Anna Robert, entrevista a la germana Maria Guadalupe Rodrigo, missionera a Síria.
Hermana Guadalupe Rodrigo, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Usted empezó su labor apostólica en Belén, pasó después unos años en Egipto y después eligió Siria.
Sí, yo fui destinada en el año 96, cuando tenía 18 años, llevando ya varios años de formación en la congregación a la que pertenezco, que es la familia religiosa del Verbo Encarnado, una congregación argentina y misionera. Había entrado a los 18, a los 23 soy destinada a Medio Oriente, primero a Belén, después a Egipto, pasé por varios países durante esa estadía larga en Egipto de 12 años, estuve viviendo por tiempos en distintos lugares y en 2011, comienzos de 2011, enero, es cuando soy destinada a Siria.
¿Y por qué la elección? ¿Por qué eligió Siria?
En realidad, yo ya llevaba, bueno, varios años de misión, casi 15 años de misión, y años muy intensos y agotadores también. Estaba incluso mi salud un poco resentida, y es entonces que mis superiores me ofrecen que busque un lugar tranquilo para descansar un par de años. Y entonces yo propongo, pido ir a Siria, ir a Alepo. Ya conocía este lugar, lo había visitado varias veces, nuestra comunidad de hermanas allí. Y lo elegí realmente porque era un lugar como para descansar, ¿no? Realmente un lugar muy tranquilo en comparación con el resto de los países árabes donde yo había vivido. Una convivencia tan pacífica entre cristianos y musulmanes, por ejemplo, cosa que no había visto en otros lugares y que le daba a la sociedad justamente esa tranquilidad, esa calma, ¿no? Que se respiraba, ¿no? Pacífica convivencia entre las dos religiones, aun cuando el cristianismo es minoría allí. Yo creo que en parte debido al gobierno laico, ¿no? De Bashar al-Assad, ¿no? Ellos son musulmanes, pertenecen a la tribu de los alawitas, que son de los más moderados, más tolerantes en el Islam, y bueno, no se había impuesto la ley islámica como ley civil. Entonces había cierta libertad religiosa, aun cuando se vivía bajo dictadura, cierta libertad religiosa, y por eso los cristianos vivían bastante realmente cómodos, ¿no? Y protegidos por el régimen.
Las noticias que nos llegan de Siria, del Próximo Oriente, a veces escasas, son estremecedoras. ¿Cuál es la situación de los cristianos allí?
Bueno, las noticias, las noticias llegan por épocas, pero la situación ha sido siempre más o menos la misma desde que comenzó esto en el 2011, ¿no? Y se mantiene así hasta ahora. Esto ya comenzó prácticamente con una guerra armada desde afuera, con grupos armados extranjeros que ingresaron al país provocando disturbios, uniéndose, ¿no?, a esos focos que había de rebeldes, ¿no?, de opositores al régimen, y que ya comenzaron una lucha armada y ya comenzaron persecución religiosa abierta contra el cristianismo y contra todo lo que se le parezca, es decir, todos los infieles, digamos, todo lo que no sea el fanatismo islámico que ellos quieren que se viva. De manera que la situación es más o menos la misma hasta hoy, porque bueno, siguen atacando y tomando ciudades. La ciudad de Alepo en concreto, que es donde vivimos, está siendo asediada y atacada día y noche por estos grupos fundamentalistas que están en la periferia de la ciudad y ya han tomado varios barrios, y que la castigan y la azotan con misiles, proyectiles, cañonazos, tiros, permanentemente, ¿no?, de día y de noche, sobre todo barrios cristianos, que son los que sufren más, son el primer blanco, ¿no?, los barrios cristianos y las iglesias. La situación, como digo, es más o menos la misma. Se ha visto una leve esperanza, no sé, al menos impacto positivo en la intervención militar de Rusia, que por primera vez ha hecho que el Estado Islámico retroceda y pierda posiciones, por primera vez en todos estos años, ¿no? Es muy pronto igual para decir cómo va a terminar esto, si lo lograrán o no, pero en principio esto daría alguna esperanza de que se pueda acabar con esto.
¿Y cómo viven la fe los cristianos allí? ¿Es posible?
Para los cristianos ha sido realmente un rejuvenecer en su fe. Realmente impresionante, ¿no? En realidad ellos vivían antes de la guerra en un bienestar tal, económico, ¿no?, y social, y de fiestas, y de eventos, y de, ¿no?, realmente tan entretenidos, como ellos mismos dicen, tan entretenidos con las cosas del mundo que se olvidaban de las cosas importantes, ¿no? Entonces la persecución, ¿no?, y la guerra los viene a pegar este sacudón, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que, bueno, en cierta manera estaban perdiendo el tiempo, ocupándose de cosas banales que en realidad no me consiguen la vida eterna. Uh-huh. Y entonces ahora les ha cambiado la vida, la fe es lo que les da realmente esa visión que tienen para seguir adelante, esa fortaleza.
O sea, al contrario de lo que podría haber pasado, ¿no? Que a veces puede ser como un rechazo de decir, ¿por qué nosotros, no?
Exactamente.
¿Por qué nos toca?
No, allá cuando me preguntan, a mí muchas veces me preguntan, ¿no se enojan con Dios? No, digamos, yo no conozco, lo sabrá quizás algún caso, yo no conozco ni un caso de alguien que haya decepcionado de su fe o que se haya debilitado su fe. Al contrario, todos los que conozco, todos estos cristianos, se han aferrado a Dios y a la fe de una manera impresionante. Y no tipo amuleto, bueno, a ver, no sufro con esto, no sufro, no siento, no, al contrario, sino que realmente han sabido aprovecharse de este sufrimiento, darse cuenta de que la vida es corta realmente, ¿no?, y que hay que aprovecharla y vivirla bien y preparar el alma para lo que viene, que es lo más importante, ¿no? Y en ese sentido, el sentirse ante el desafío de tener que dar la vida por esa fe, ni lo dudan, ¿no? Ellos ya están dispuestos, si se les pide el testimonio de la sangre, están dispuestos a derramarla por Jesucristo. Y de ninguna manera, yo no conozco quienes hayan apostatado, por ejemplo.
¿Ha temido alguna vez por su vida?
Bueno, digamos, uno miedo, sí, en ocasiones uno siente, pero la verdad es que no ha sido el miedo que yo podía haber imaginado antes, ¿no? Si me hubieran contado esto, me hubieran dicho que iba a pasar una situación así, vivir 4 años bajo el bombardeo, de día y de noche, iba a pasar así viendo la muerte de cerquita, ¿no? Por diferencia de metros o de minutos, me he salvado de varias. Y bueno, vivirlo en el momento con la gracia que Dios nos da, que yo creo que esa es la única respuesta, la única explicación para esto, es lo que nos mantiene bien, incluso alegres, haciendo lo que tenemos que hacer, confiados en las manos de Dios. Y por eso el miedo ni siquiera es tanto, ¿no? Y uno lo ve hasta en la gente, ¿no? Ellos dicen, no, ni siquiera miedo a la muerte. Es decir, también la fe les da esa visión de poder decir, como ellos dicen, me pueden quitar lo que sea, me pueden quemar las iglesias, echarme de mi tierra, cortarme la cabeza, pero mi alma es de Dios. El cielo no pueden arrebatármelo.
Y desde aquí, desde Occidente, ¿cómo podemos ayudar?
Bueno, yo creo que en primer lugar la ayuda la estamos recibiendo nosotros, ¿no? En Occidente, de estos cristianos perseguidos, porque nos están dando una lección de cómo se vive la fe. Estamos un poco dormidos, ¿no? Un poco cómodos o acomodados con el mundo, ¿no? Y las manifestaciones de nuestra fe son muy pobres, muy limitadas, a veces limitadas a las 4 paredes de la iglesia, y cuando salimos fuera nos comportamos como cualquier mundano, ¿no? Es decir, la fe no llega a inundar toda nuestra vida, ¿no? Y de hecho por eso hasta nos da miedo manifestarnos, ¿no? Cuando se nos prohíbe manifestarnos, no abrimos la boca, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos vienen a pegarnos un cachetadón, ¿no? Para despertarnos un poco, para reaccionar, ¿no? Darnos cuenta dónde está lo importante. Uno se adormece también, pues, bueno, por justamente estar entretenido con las cosas del mundo. Entonces, en ese sentido, tener más valor, más valentía para manifestar nuestra fe, porque no es nada de que avergonzarnos, ¿no? Y de alguna manera, como cristiano, mi comportamiento tiene que significar una confrontación con el espíritu del mundo, tiene que significarlo. Si no es así, algo anda mal, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que ellos nos ayudan a nosotros. ¿Y nosotros cómo ayudarlos a ellos? Obviamente con la oración, es lo primero que siempre pedimos y es lo que ellos esperan. Confían en nuestras oraciones para sostenerse, para mantenerse firmes. No es fácil, ¿no? No es fácil. En segundo lugar, hacer conocer esto, difundir lo que se conozca, porque no se sabe lo que está pasando. No se sabe, y la prueba es que sucede este atentado en París y todo el mundo se conmociona y no se habla de otra cosa, todo el mundo reza en la banderita de París. Y esto sucede todos los días en Siria y en Irak, todos los días desde hace 4 años. Poco y nada se habla de esto, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo colaborar materialmente con lo que podamos. Realmente están necesitando nuestra ayuda, nuestro apoyo, y en este sentido yo creo que la campaña, en particular esta campaña que está llevando adelante Ayuda a la Iglesia Necesitada ahora, que es ayuda a los refugiados en origen, me parece muy importante, ¿no? Porque lo que llega aquí son algunos, los que quedan allá son los que necesitan más nuestra ayuda, ¿no? Los que intentan resistir, ¿no? Somos responsables de que el cristianismo no desaparezca de Medio Oriente. Si no les damos una esperanza de vida digna, van a seguir saliendo de su tierra, ¿no? Y huyendo.
Hermana Guadalupe, religiosa misionera en la ciudad de siriana de Alepo, gracias por su testimonio y por acompañarnos.
Gracias a usted.
Fem ara un cop d'ull a l'agenda, els actes que hi ha programats per aquests propers dies. Comencem pel diumenge 17 de gener, amb l'entrada de la imatge de la Mare de Déu del Lledó al santuari. En celebració de la missa familiar tindrà lloc l'entrada de la imatge després de 3 mesos absent. Tindrà lloc el santuari de la Mare de Déu del Lledó de Valls a 11:45 del migdia i organitza la parròquia de la Mare de Déu del Lledó de Valls. També pel diumenge hi ha l'espai per a joves universitaris. Aquesta activitat mensual té 2 parts, la celebració de l'Eucaristia i una formació. Aquest mes de gener anirà a càrrec del pare Joan Font, missioner claretià a Valls, sobre el tema Solidaritat per què toca? Per a més informació, al web de lj.cat.
Tindrà lloc al Centre Tarragonense el seminari al carrer de Sant Pau 4 de Tarragona a 6:15 de la tarda i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Passem el dimecres 20 de gener amb la pregària per la unitat dels cristians a Tarragona, que tindrà lloc a l'Església Parroquial de Sant Pau de Tarragona a 8:00 de la tarda. I pel dijous 21 de gener tenim 3 actes. El tercer diàleg, vers una espiritualitat ecològica, la resposta del compromís personal, que anirà a càrrec del doctor Lluc Turcal, prior del monestir de Poblet. És un acte inserit en la 5a edició del cicle Les grans qüestions de la vida. Aquest any tracta preguntes inquietants sobre el present i el futur de la casa de tots, la germana Terra, tema de la darrera encíclica del papa francès, Laudato Si. Tindrà lloc a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs al carrer Jaume Huguet 1 de Valls, a 8:15 de la tarda, i organitza la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls i l'Institut d'Estudis Vallencs. El segon acte d'aquest dijous és la presentació dels llibres dels congressos de Santa Tecla i de Sant Pau, a càrrec del doctor Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic Tarraconense, i del doctor Armand Puig Tàrrec, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que tindrà lloc a la Capella del Santíssim de la Catedral de Tarragona a 7:00 de la tarda i organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. I el tercer acte d'aquest dijous és la solemnitat dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi a Tarragona, amb el següent programa, a 10:00 del matí, la pregària i les lectures de les actes martirials a l'Amfiteatre de Tarragona, organitzada per l'Associació Cultural Sant Fructuós. I a 8:00 de la tarda, la missa presidida pel senyor arquebisbe a la Catedral de Tarragona. Pel divendres 22 de gener hi haurà la pregària per la unitat dels cristians, però a Reus. Tindrà lloc a la parròquia de Sant Bernat Calbó de Reus, a la plaça de Gabriel Ferreter i Soler, a 8:00 de la tarda, i organitza la taula ecumènica de Reus. Passem al dissabte 23 de gener amb els 2 últims actes. El primer és la jornada diocesana de Pastoral de la Salut a Reus, amb el següent programa. A 9:45 hi haurà l'acollida al santuari. A 10:00 l'Eucaristia presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol. A 11:15 la pausa, a 12:15 la ponència que porta per títol Confiar en la misericòrdia de Maria, a càrrec del doctor Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, i a 13:45 el dinar de germanor. Tot això tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, que començarà tot el programa a 10:15 i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut. I, per últim, la petita passió de Sant Fructuós, a càrrec de la secció jove de l'Associació Cultural Sant Fructuós. Hi haurà 2 sessions, a 5:00 de la tarda per a grups d'esplai, col·legis i parròquies, i a 9:00 de la nit per al públic en general. L'entrada serà gratuïta. Les invitacions es podran recollir al Teatre Metropol 2 setmanes abans de la representació, en horari de taquilles. Les reserves de grup es poden fer a través del telèfon 608-668-773. Tindrà lloc al Teatre Metropol de Tarragona, l'horari és o 5:00 o 9:00 de la nit, i organitza l'Associació Cultural Sant Fructuós, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona. I si voleu saber més informació d'aquests actes, els podreu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona a l'adreça www.arqtgn.cat. Per avui això és tot. Us recordem cada setmana que al web de l'Arquebisbat podreu escoltar o descarregar-vos qualsevol programa del campanar. Els trobareu tots a la secció de la ràdio. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent, si Déu vol. A reveure. Pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Fins del cercle constant. Les vides que vindran seran